al matí. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Treballar la sexualitat i fer-ho també des del punt de vista de l'afectivitat, reflexionar sobre emocions i sentiments entre les relacions de parella o també informar sobre les infeccions de transmissió sexual. Aquests són alguns dels objectius dels tallers que fan des de l'Espai Jove i que la setmana passada vam descobrir, doncs, gràcies als tècnics d'aquest espai i també, doncs, a alumnes del Jaume Viladoms. I avui, ara de seguida, presentarem, doncs, alumnes i un professor de l'Institut Pau Vila, però abans donem la benvinguda a l'ànima, a la impulsora d'aquesta secció, la sexòloga, terapeuta i metgessa de família, Laura Clotet. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel, cada dia més ben acompanyades.
Has vist? Abans només soletes, amb la Rocío, i ara últimament aquest estudi ple de preguntes de vida.
Fantàstic.
I de molts joves. Doncs anem a presentar-los. Ens acompanya Laia, Aina i el Didac. Bon dia, benvinguts.
Bon dia, bon dia.
I també ens acompanya en Joan Moya Rovira, que és el coordinador de tercer d'ESO de Pau Vila. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos si vosaltres teníeu moltes ganes de fer aquestes sessions, aquests tallers, si en parlàveu.
Bueno, sí, jo tenia bastanta curiositat i em va servir bastant en alguns aspectes, però bueno, sobretot tenia curiositat.
Uh-huh. Què és el que et preguntaves, la curiositat sobre què era?
Doncs, bueno, com per exemple posar un preservatiu o com havia de ser una relació perquè fos sana i estable i, bueno, uh-huh, aquests temes.
Explica'ns en el teu cas, Laia.
Bueno, jo no havia sentit molt a parlar d'aquest taller, bàsicament quan el tutor ens ho va explicar que el faríem, doncs és el primer cop que vaig saber-ne, i la veritat és que em va semblar que podia ser interessant, més que res per saber-ne més coses, i no me l'esperava com va ser, la veritat, vull dir, va ser molt interessant i sobretot molt eficient, en plan, ens va servir molt.
Vinga, i ara doncs, volem escoltar també la veu del noi, en Dida, que ens expliqui, a veure, la teva opinió, la teva experiència.
Bueno, a mi també em va semblar molt interessant per saber què fer si agafes una malaltia de transmissió sexual o per també saber com es posa el preservatiu i tot això.
Uh-huh. Perquè d'aquests temes en parleu a casa, amb els pares?
No.
Per què?
No sé, perquè no surt el tema tampoc, no.
No surt per vostra o tampoc dels pares?
Per nostra ni per dels pares, sí, les dues.
La resta? A casa jo en parleu
igual.
O no?
No solem parlar-ne, però no per cap vergonya ni res, sinó perquè no s'ha donat el cas. Però tampoc em molestaria, vull dir.
Uh-huh. El mateix.
Doncs, Laura, de moment el que comprovem és que...
No es parla a casa.
No es parla de sexe a casa, que n'hauríem de parlar amb naturalitat i sense embuts, com estem fent ara, no? Però moltes vegades costa, no sé per què ens costa tant.
Sí, és la gran pregunta del milió, no? Ens han preguntat mil vegades els pares, i com ens hi enfrontem, què fem, quina vergonya. No ho sé, a vegades és no es dona la situació i a vegades és no tenim l'acostum. Bé, parlem de moltes altres coses i d'aquesta no? Vull dir que penso que l'hauríem d'instaurar. Veiem un munt de sèries on la sexualitat és explícita i tenim mil excuses. Vull dir que si realment no en parlem, a vegades també és perquè... Els adolescents, a vegades jo tinc la sensació que penseu que els pares no en sabem, perquè jo us informo, que els pares també tenim sexe. I els pares a vegades pensen això, que encara no és el moment, o que no són qui ho han de fer, o que si volen ja preguntaran, i uns esperen la pregunta i els altres esperen que els altres els hi diguin, i és un peix que es menja la cua, i així anem.
I van passant els anys i no se'n parla.
Correcte.
Clar, llavors, quan teniu alguna consulta, com us informeu?
Bueno, jo de moment no he tingut gaires consultes, la veritat.
Som molt joves, també, ho hem de dir.
Sí, i bueno, si la tingués, realment encara no m'he plantejat el que faria. Uh-huh. Així que no ho sé.
Sí, jo igual, l'únic, bueno, segurament potser recorreria a les amigues o, no sé, a les amistats. O sigui, no crec que recorris als pares.
I tu, en el teu cas?
Jo potser en plan o als amics o a l'oficina jove, també, perquè ajuden i no diuen res als pares.
Però coneixies l'oficina o tens aquesta informació des de que has fet aquest taller?
La coneixia, però no sabia què feien tot això.
Doncs ens sembla interessant, eh? Totes les respostes que...
Com a mínim, el que és important és que dieu, en parlaríem amb els amics, amb les amigues, penseu que si tots esteu exactament igual i ningú sap, no són un bon recurs, eh? Millor oficina jove, pares, mestres... Perquè si no, arriba un moment que és, li pregunto a algú que en sap menys que jo, que està bé, eh?, com a confiança, però potser la resposta que tenim no és la que necessiteu, eh?
Heu
I sempre podeu trucar a la ràdio.
Clar, sempre. Recordeu, al matí, els dilluns, parlem de sexe i sempre heu de buscar, doncs, això, les fonts més adients. A veure, en el cas del professorat, Joan, aquests temes se'n parla als instituts?
Bé, bueno... La relació entre alumnat i professorat bàsicament és d'una temàtica docent, per tant, si en el temari doncs, no es tracta de la sexualitat, com a la matèria de biologia, doncs que sí que la tracten, però des d'un punt de vista reproductiu. En aquest cas sí que doncs, sóc conscient que els professors de biologia doncs, a vegades reben indirectament a consultes doncs, més de sexualitat que no pas de reproducció, I bé, doncs en aquest cas sí que fan el que creuen convenient i els assessoren, però la resta doncs no acostumen a recórrer a nosaltres, perquè nosaltres també no ens veuen com els companys que són iguals, no? Uh-huh. Nosaltres ens veuen, doncs si no com els pares, doncs quasi. Gairebé.
I què us semblen aquestes propostes, aquests tallers?
Bé, jo crec que són necessaris perquè potser és el que, bueno, que suposo que ja és el que comentava la Laura, que això, que a casa no se'n parla, eh? I no perquè potser no en tinguin neguit, sinó perquè potser ja ho han parlat amb els companys a l'institut, o han parlat d'allò que han vist en aquella sèrie i ho han comentat amb els companys, I a casa doncs ja venen amb el neguit satisfet, no?
Clar, i perquè com sempre expliquem, no?, que s'ha de començar doncs a fer aquesta feina des de ben petits, i així quan arriben els 13, 14 o 15 doncs ja tens una mica feina feta i ja no fa tanta vergonya, no? En aquest sentit també ens agradaria que ens expliquéssiu què és el que més us va sorprendre d'aquests tallers.
Sí, què us emporteu? O sigui, sí. Si ara diguéssiu, ostres, mira, del taller el que jo penso que més em va servir va ser... Això o el que realment pot canviar, no? Que jo faci una cosa diferent de com la feia o com la podria fer i no l'he fet.
Bueno, jo vaig prendre una mica de consciència sobretot de les malalties del biosexual, el que comportaven i també el perill que tenien, ja que sembla que sigui una cosa com molt llunyana i no la veiem que ens pot passar a nosaltres, però realment aquestes coses passen i no sé, hem de tenir cura i sobretot l'ús del preservatiu pues, ens el van inculcar molt durant aquella xerrada. Mhm.
Sí, a més, bueno, el que ha dit principalment la Laia, perquè també a segon d'ESO, si fa un any, ja ens van fer una xerrada de relacions no tòxiques i llavors una de les quatre activitats que vam fer en aquell taller, doncs ja sabíem una mica perquè, sí, perquè ja ens ho havíem ensenyat prèviament, llavors mm-hmm. ja ho teníem.
Llavors et pregunto quan tens una relació tòxica, em podries donar alguna pista? Com és una relació tòxica?
Bueno, ens van ensenyar que una relació sana havia de tenir, crec que era atracció, tant física com psicològica, llibertat i confiança. Eren com les tres principals...
Bueno. Nosaltres afegiríem potser amor, no? Que
sí,
també és
seria
important.
Molt bé que ens estiméssim.
Que ens estiméssim una mica.
Això també ens ho van explicar la setmana passada. Jo dèiem, a mi m'hi falta una pota en aquesta relació, però bueno, vale, sí.
Però veig que ha quedat, per del missatge, en el teu cas.
Vale, jo crec que ens va ensenyar molt bé com mirar si s'havia trencat el preservatiu o si no l'havien posat bé per evitar temes d'enfermetats on el cas de les dones no quedar-se embarassades.
Clar. També,
a mi
no?
Permeteu-me, pregunta trampa total i us aviso. Si realment els tallers funcionen, sabem com es posa, sabem comprovar-ho, per què hi ha un percentatge tan alt de persones joves que no estan fent servir preservatiu? Què creieu que està passant? Què creieu que falta? O com us podríem ajudar que això no passés? Però jo tinc la meva teoria i us ho explicaré després.
Bueno, jo crec que tots hem de prendre consciència d'això i fent les xerrades és com realment ens n'adonem i cadascú el que fa, jo ja, o sigui, no ho podem controlar, però bàsicament és això, o sigui, ser-ne conscient del perill que pot tenir, i a partir d'això, quan ets conscient, jo crec que tu ja veus en plan si ho has de fer o no, saps? Llavors, cadascú que vegi. Jo, òbviament, en plan amb les xerrades i tot el que m'han explicat, no utilitzaria.
Sí, jo igual que la Laia, perquè ens van explicar també que hi havia molta gent que no portava o no feia servir preservatius perquè deien que sentien més ple i tot això, i pues, allà ens van ensenyar que era el mateix i que no depenia de portar un preservatiu o no, i bueno, pues, que jo també com la Laia me'n posaria.
I que a part també ens van dir que si la parella no se'l vol posar, que també hi ha preservatius per dona, per si l'home no se'ls vol posar, i que el mateix, que no perd sensibilitat.
Mira, això em sembla interessant, perquè en la sessió de la setmana passada no van tenir potser temps o no van acabar d'explicar.
O potser van fer el taller persones diferents, això tampoc sabem quants talleristes
però
hi ha en aquests tallers. Però
era una crítica, queixes, sí. No? Que no s'explicava que existia també doncs, un preservatiu femení, i era doncs, una de les queixes que ens feien les alumnes, i en canvi en el vostre cas suposo que dependrà no? dels
del
alumnes.
Temps o
no?
de les inquietuds.
Uh-huh. Us van parlar dels mites?
No, crec que no.
Veus, a l'altra xerrada potser sí, van explicar, van posar més l'accent en els mites i potser això també varia, no?
Sí, és possible.
Quan fa que vau fer aquest taller? Recordeu? Quantes
una
setmanes?
Setmana,
una setmana?
Dos, crec.
Bueno, unes setmanes així en general,
sí,
no sé exactament dos o tres.
Va ser a mitjans de novembre.
Sí.
I com s'organitzen els grups?
Bueno, primer de tot fan una presentació amb tots els grups i llavors els dinamitzadors de l'activitat doncs fan diferents grupets que aniran rotant a les diferents parts del taller, no? Cada part doncs té una durada i van canviant de forma que tots els grups van rotant per totes les parades d'aquesta, com és com una gimcana.
Ah, doncs això també és interessant, no?
Sí,
perquè també, doncs...
és mòbil, no? És xerrada típica, no? I magistral, que us volen com... De totes formes, hi havia una altra consulta, i de fet jo la tinc sovint, no? Amb gent jove, el nostre plaer, de què depèn, ens expliquen com millorem el plaer, com podem fer coses, no? Per realment tenir relacions sanes, no només, no? No tòxiques, sinó més a més que el sexe sigui un plaer, perquè no sé, a vegades tinc la sensació que moltes xerrades d'aquestes és el sexe és perillós, el sexe és un risc, i està bé que tinguem clar que hi ha un risc, però el sexe és un plaer, si no estaríem parlant de xerrades, i si no fos divertit la gent no ho practicaria, amb la qual vull saber com s'enfoca, o sigui, realment aquesta visió del sexe com a plaer i aprendre a disfrutar-lo es va treballar o ho trobeu a faltar o no us ho havíeu ni plantejat fins ara, no sé, una mica com ho veieu?
Jo no m'ho havia plantejat, però jo crec que el que acabes de dir és molt important, perquè és veritat que a vegades es mostra la part negativa sense fixar-nos tant en la positiva, però això passa en molts aspectes, i realment tens raó, l'únic que tampoc ho havíem arribat a parlar molt, ni en el taller ni en cap moment, o sigui, és veritat. No, ho hem trobat a faltar una mica, però tampoc hi hem pensat perquè no n'érem conscients, llavors és això.
Penseu que tota la gent de classe està en el mateix nivell sexualment? Que hi ha gent, potser que hi ha coses que li acaben molt lluny, i en canvi gent coses que les té molt superades? Teniu com la sensació que sou nivells molt diferents, que hi ha companys o companyes de classe que van, entre cometes, molt accelerats o molt frenats? Creieu que hi ha una diversitat molt ampla, que és penso una de les dificultats, no, per fer aquest taller?
Sí, jo crec que sí, però bueno, no sé, això depèn de cadascú i de com cadascú vegi el sexe.
No hi ha un ritme bon i dolent, no estem fent un judici, però és possible que el mateix taller no a una persona li sembli fantàstic, algú se li quedi curt, algú acabi d'entendre.
Sí, segur que amb totes les assignatures això passa, no, Joan? M'imagino que la dificultat és doncs, trobar el nivell en què tothom...
Sí, suposo que això va amb el nivell madurativo, no, de cada persona.
Per cert, ara que parlava també la Laura de diversitat, us vam parlar de la diversitat sexual i afectiva? Vam parlar d'altres formes diverses d'estimar?
Sí, o sigui...
El col·lectiu, LGTBI... Sí?
Sí, ens vam parlar una mica. De fet, un de les quatre activitats parlava més o menys d'això. O sigui, ens van explicar que era, en què consistia, bueno, en què consistia, no, però en què... O sigui, no sé com explicar-ho, però que... Què era cada cosa, per alguna manera.
Diferenciar una mica la identitat de gènere, de la orientació.
Uh-huh. Us va semblar interessant aquesta part també? Suposo que també és una edat que potser hi ha molts joves que també estan començant doncs, a explorar, no? I també doncs, donar aquestes pautes també
sí, visualitzar
ajuda,
i
no?
Normalitzar no? Que qualsevol que ha... forma d'estimar és correcta, pensem que ajuda molt no? A gent que potser s'està plantejant què fa pues, a poder ser qui vol ser, no?
Jo crec que és necessari amb la, que tothom sàpiga el ventall que hi ha, que cadascú és com ell i s'ha d'acceptar i l'han d'acceptar els altres. Llavors, si se'n parla, es normalitza, ja que és normal, i s'arriba a acceptar-ho tota la societat perquè és el que hauria de passar, jo crec.
Sí, i que potser també hauríem de tenir potser una miqueta de més estona per explicar com saber si realment ets del col·lectiu o no, perquè potser tens dubtes i no ho saps bé.
Clar, quan es fan xerrades, els que fem sexologia, d'això en diem xerrades bolet. Són xerrades que haurien de ser una formació transversal i continuada i són 2 hores, no? Llavors, jo tinc la sensació que l'únic que fem és obrir portes, no? Obrir una porta a dir, ei, aquesta porta existeix, i aquí sí que pregunta directa el Joan, no?
Vinga.
Si des d'una xerrada així obrim portes, si un nano que després, no?, aquesta xerrada li desperta una inquietud, què feu? Quin seguiment es fa des de l'escola d'aquestes inquietuds i d'aquestes portes que s'obren, no? Quan s'obre una porta i algú la vol creuar, algú t'ha d'ajudar a creuar-la.
Evidentment, bueno, com a participants del programa Salut i Escola, doncs, a l'institut doncs, disposem d'una infermera que ve unes hores i està a disposició de l'alumnat per si necessiten doncs, fer alguna consulta, doncs la tenen allà i si, bueno, si necessiten més sessions, doncs ja les deriva els alumnes cap al CAP.
Penso que és un altre paper important, no? I penso que les infermeres de Salut i Escola també tenen un paper molt important, no?, en aquesta educació sexual i en aquesta efectivitat. I bueno, és bàsic, no?, aquesta gent també té informació específica que algunes la tenen i no totes, no? Llavors també depèn molt de quina infermera hi ha a Salut i Escola, però és un paper clau i realment estan fent molta feina els infermers de Salut i Escola.
I és important i interessant, no?, tenir aquests recursos també que us van donar informació, com abans comentava doncs, el didac de l'espai jove, no?, d'aquestes tardes que es fan, suposo que també donaven més recursos d'altres, doncs, em sembla que era Actua Vallès, no?
Sí, la tarda jove de la CIR.
Que això també, doncs, a vegades, quan ets jove, no?, tampoc saps que hi ha tants recursos a la ciutat i que també és interessant perquè habitualment, clar, no sé quina és la referència més propera, no?, quan es busca, doncs, informació sobre el sexe.
Sí, bueno, jo crec que potser, no sé, més comunicació perquè els joves ho sapiguessin i tinguessin aquesta informació, jo què sé, potser mínim posar, no sé, 4 cartells per la ciutat o repartir flyers o coses d'aquestes perquè els joves sàpiguen que tenen aquesta ajuda i que si els hi passa alguna cosa que estan allà per ajudar-los.
Clar, perquè després moltes vegades el que sí que reben els joves són les imatges, no?, estereotipades moltes vegades de les pel·lícules, de la publicitat, fins i tot de la pornografia. Sí. Què en penseu d'això?
Jo penso que des de petits ens han criat amb un model de parella i que no hauria de ser així. Jo crec que ja toca avançar, fa molt temps que toca, però anem a poc a poc. Però jo crec que és molt necessari veure pues, el que he dit abans, totes les opcions, com ets, i poder-te sentir acceptat. I bàsicament això que sempre ens han inculcat a les pel·lícules, típiques pel·lícules de Disney o el que sigui, molts estereotips, i potser sense ells ara hauríem crescut amb més diversitat i sent més qui som, perquè hi ha molta gent que ho pateix.
Bueno, jo el que sí m'agradaria, no?, dir-vos, si ara us diguessin que faran un altre taller, quines preguntes voldríeu que us contestessin, no? Quines preguntes els hi tiraríeu a les persones que us van fer el taller que van quedar allà en cartera i dir, ostres, doncs jo a més vull saber o voldria saber, no? Igual les gravem i les tirem per la ràdio, aprofitem, eh? Però no, ara, seriosament, sí que m'agradaria pues, saber, no? Això, sí, està guai, ha estat bé, ens ha agradat, però m'hauria agradat que saber a més, no?
Sí, bueno, a mi una de les preguntes que m'he preguntat és com, o sigui, com saps, de quina manera ho descobreixes, o, bueno, no sé, de quina orientació sexual ets, o sigui, m'agradaria saber com es podria saber, o no sé, i que també que informar, bueno, el que abans ha dit el Dida, que això que ha dit que jo faria més publicitat de com poder ajudar els joves, perquè a mi no, o sigui, jo fa poc no sabia com buscar aquest recurs, i bueno, el que van dir de l'oficina jove, doncs, que fer publicitat o alguna cosa perquè se sapigués més on estan i saber, on, o sigui, tenir una ajuda.
I potser no cal tercer d'ESO, la informació de que existeix això ho podríem fer primer d'ESO, no? Ja que us fan davant de la xerrada de segon, avançar, no? També aquesta informació d'on podeu anar, si més no, per si algú necessita.
Doncs mira, nosaltres el que farem és recordar el mail almatí@radiosabadell.fm i també Rocío, recorda el telèfon on ens poden enviar les consultes, potser a través d'una nota de veu o els més tímids, un text.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
Perquè un cop més el que hem descobert avui o hem comprovat és que el sexe continua sent l'assignatura pendent a casa i a l'escola. Afortunadament tenim cada cop més recursos i joves que estan super... La veritat, jo he quedat molt parada avui també doncs, d'aquesta imatge, no? D'aquestes respostes i aquesta visió tan crítica. Moltíssimes gràcies, Laia, Aina, Didac i també, evidentment, al professor Joan.
Moltes gràcies.
I a tu, Laura, com sempre. Un plaer. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight.